Anem a buscar la companyia de Joel López, biòleg i bioinformàtic. Recordeu que el darrer dia vam parlar d'intel·ligència artificial vers la biologia i em va donar la sensació, Joel López, bona tarda.
Molt bona tarda.
Que ens quedàvem amb... o que et quedaves, vaja, de fet, que et quedaves amb coses a dir i que estaves com una mica sorprès del que pot arribar a fer la intel·ligència artificial, eh?
Bueno, teníem les expectatives són molt altes amb la intel·ligència artificial i amb el que creiem que es podrà arribar a aconseguir. Però els resultats que n'havien obtingut fins ara eren terrenals, per dir-ho d'alguna forma.
Sí.
Eren qüestions que vèiem que sí que hi havia una evolució, que hi havia un camí, que hi havia una millora, que es podien aplicar, però no vèiem encara un gran salt en l'aplicació en les nostres vides. Uh-huh. I encara de que sigui, potser estaven capes en les que no n'érem conscients. Uh-huh. I crec que amb l'aparició, la disrupció d'aquests macromodels de llenguatge amb intel·ligència artificial que s'ha posat de moda aquest darrer any, sobretot amb GPT, i amb la interfície que han dissenyat perquè sigui fàcil, que és el ChatGPT, això crec que és l'element disruptiu per l'aplicació d'aquestes tecnologies en un nou marc. Mm-hmm. És a dir, ara mateix s'està creant, dit d'una manera, el nou internet.
Val.
Si les comunicacions per internet ens van permetre donar un pas que sí que hem vist una gran diferència amb com aquesta tecnologia ha impactat sobre les nostres vides, i aquí estic segur que tothom té mil exemples en el que pot pensar de com internet ha canviat la seva vida. Mm-hmm. Sí, evidentment, vinculat en el fet de poder portar internet a la butxaca amb un dispositiu mòbil, doncs podríem dir que estem en el mateix moment. Estem en el moment de que les intel·ligències artificials començaran a fer el que ha fet internet en les nostres vides en els pròxims anys. I això no deixa de costat a la salut, que evidentment és una de les capes, un dels pilars bàsics en la nostra societat. Uh-huh. I és un dels pilars que es veurà transformat, o s'ha de veure transformat de forma, diguéssim, immediata.
Sí, la intel·ligència artificial, Joel, ens pot arribar a fer descobrir coneixements que ajudin a millorar els resultats de salut i fins i tot les experiències dels pacients? Sí. Ostres.
Sí, i sí, punt.
Sí, punt.
És el que passa és que no tenim prou dades i estem amb la història de les dades constantment. Dit d'una manera, com que els models, el model sanitari,
sí,
des del meu punt de vista i la meva interpretació, i saps que a vegades em llanço una miqueta a la piscina. Uh-huh. Però el que ha de passar és que hem de canviar el model de medicina. Aquest és el primer pas. Val. I això són paraules majors.
Sí.
Perquè pugui haver-hi aquesta transformació del model, d'un model reactiu, que és el que tenim ara. Ara ens trobem malament i anem al metge.
Sí.
No anem al metge quan ens trobem bé.
Sí.
Llavors, posem la posició aquesta del metge, de les analítiques, de tota la part de salut. Ah, em trobo malament. El psicòleg, tot això és gent que es troba malament i reacciona.
Sí.
Molt rarament algú utilitza en prevenció.
Correcte.
Sí, sí. I quan ho hem utilitzat o el sistema vol proposar la prevenció dient que estalvia diners, en un primer moment, per poder aplicar aquests models, has d'invertir.
Val.
I aquestes inversions, vistes des dels punts de vista de salut pública europeu,
són costoses.
Són costoses i no es fan, no s'apliquen.
Directament.
I fa que quan facis els números diguis, bueno, d'aquí 5 anys estalviaré, 5 anys serà un altre polític, millor no ho fem.
Clar, val.
Llavors, això només podrà anar acompanyant d'una transformació real en aquest sector per una tecnologia que ho impulsi.
Uh-huh.
Llavors, com et deia, el que necessitem són dades que puguem posar en aquests models perquè ens puguin començar a guiar. Uh-huh. És a dir, actualment aquests models de llenguatge, sense tindre un entrenament específic en salut, si nosaltres fem les preguntes adequades, ell ja ens comença a conduir a una orientació en el diagnòstic. És a dir, l'altre dia sortia un metge, no recordo l'estat dels Estats Units, que justament va aplicar, és un metge urgenciòleg, a urgències de l'hospital, i a l'acabar la seva jornada va agafar els casos clínics, els va anonimitzar i els va introduir a GPT un per un a veure quin resultat li donava. A excepció d'un dels casos, dels sis que va introduir, amb els altres cinc li va proposar quatre possibilitats i en tots els casos era una de les quatre possibilitats.
Això vol dir que la intel·ligència artificial podrà arribar a portar, evidentment, la contrària al metge. De dir, noi, t'estàs equivocant.
Més que utilitzar-lo com t'estàs equivocant, aquí crec que, i els hi haig de reconèixer, Microsoft li ha posat el nom adequat a tota aquesta tecnologia, que és el nom de Copilot, Copilot.
Val.
El que busquem no és algú que faci la feina per mi, perquè les intel·ligències artificials de moment no són crítiques, i si ho són, no en el punt que voldríem, ni ho són creatives.
Ni tenen llavors sentiments, ni valors, no? De moment.
Però saben analitzar-los.
Sí, sí, clar. Sí,
saben analitzar els sentiments, i això també és important. Llavors, el que i saben transmetre, i entendre com transmetre per afectar sobre el sentiment de l'altra persona. És a dir, davant d'un text poden analitzar quin és el sentiment d'aquell text. Davant de l'explicació d'un pacient, i això pot vindre per una trucada telefònica, aquesta trucada telefònica la poden escoltar dues persones al moment. Una que sigui una intel·ligència artificial, és a dir, no seria una persona, seria una intel·ligència artificial, i per l'altra banda una persona.
Val.
La persona farà el raonament i mantindrà la conversa amb el pacient. Sí. Però pot tenir aquesta intel·ligència que li digui, demana-li aquesta pregunta també.
Ostres.
Val. O a l'acabar dir-te, s'està posant nerviós. O explicar-te com has de dir-li alguna cosa. Tots sabem que alguns professionals, la sensibilitat en la comunicació no és el seu fort.
Correcte, sí.
Per molt professionals que siguin i molt bons.
Sí.
Aquestes eines poden ajudar a la comunicació amb el pacient. I la comunicació és bàsica i essencial per després tenir una bona adherència al tractament i que funcioni el que està pensant el metge.
Val.
Llavors, el conjunt d'eines que se'ns comencen a generar al costat, jo realment estic esfraït, no? De dir, a on anem? Em sembla fascinant, em sembla que mentre ho mantinguem en aquesta posició d'una ajuda en la conducció, aquest copilot, estem fent una eina molt, molt, molt potent i molt bona i hem de començar a aplicar-la i a saber com aplicar-la. El que això ens ha de comportar és en aquest punt, anar a models preventius respecte a aquesta reactivitat sanitària. I aquests models preventius es aconseguiran aplicar quan combinem una bona obtenció de dades amb els models d'intel·ligència artificial. És a dir, i posem un altre exemple, no? Si ara mateix em trobo malament, el metge em dirà d'anar-me a fer una analítica.
Sí.
Analitzarem aquesta analítica. Si hi havia algun paràmetre que no ha recordat o no ha demanat en el moment que tocava, tornarà a fer-ne la persona al laboratori i tornarà amb l'analítica. D'aquí a lo millor decideix que necessita una altra prova de visió per imatge, l'enviarà a un altre lloc i el diagnòstic s'eternitza en aquests punts en els quals necessitem interaccionar amb el nostre metge referent respecte als especialistes, anar a tornar, anar i tornar. Si nosaltres dissenyéssim packs o protocols que poguéssim, que generessin un excés de dades, perquè la dada cada cop és més barata de poder generar, el que podríem és aplicar-ho d'una nova forma per poder generar alarmes, avisos sobre les persones o facilitar aquest procés diagnòstic. Intento donar exemples perquè el que vull explicar és bastant complicat. Però si nosaltres ens realitzem una analítica completa un cop l'any, molt probablement podrem anticipar diria que problemes cardiovasculars en gran mesura, reduint el que són els triglicèrids i colesterols, o tenint-los controlats, que estem parlant de la primera causa de mort mundial.
Sí, sí.
No és poc. Podríem anticipar les diabetes, que a nivell del cost sanitari és immens. Uh-huh. Evidentment, a vegades no serveix de res si ho podem avançar, predir i veure i la persona no ho vol aplicar. No? Quan se li diu a la persona no pot prendre sucre, si diu no, jo en seguiré prenent, doncs molt probablement el camí és cap a, no, a un mal pronòstic mèdic. No?
Sí.
Però la majoria de la població, quan té aquests avisos, els incorpora i es pot tornar o es pot empoderar de la salut ell mateix per ser responsable. És a dir, hem de ser responsables del nostre propi cos. Uh-huh. Hem de ser responsables d'un mateix. I tenir un germà gran que ens vagi dient fins a on o fins a on no, bueno, és el model que hem tingut fins ara, és el model que tenim, i hem de començar a canviar-lo, perquè si tenim un germà gran que ens diu tot el rato el que hem de fer, el que passa és que no ens farem responsables d'un mateix i serà molt difícil que puguem fer prevenció a nivell de salut. No. Si nosaltres aconseguim, mitjançant mètodes autònoms que ens vagin guiant en aquesta prevenció, sí, el que aconseguirem és una disminució del cost sanitari importantíssima.
Clar. Sí.
I em fico amb el cost sanitari perquè el model econòmic de la majoria de països europeus a nivell de salut està començant a ser un problema. Més després de l'increment de despesa que es va provocar amb la Covid, uh-huh, i com tenim creats el sistema keynesià actual. Però jo no sóc economista i no em ficaré en aquest punt. Uh-huh. El que sí que veig és que cada cop hi ha més dificultats en l'àmbit sanitari a nivell econòmic.
Bueno, però, Joel, ja sé que me'n vaig molt, molt, molt lluny perquè ja fa molts anys, eh? Malauradament, normalment, l'economia està per sobre de la salut. I ens ho van demostrar quan van prohibir el tema dels anuncis de tabac, de no deixar fumar als restaurants, que em sembla molt bé, eh? Fumar als exteriors i tal. Per què? Perquè fins aquell moment entrava molta pasta, no ens enganyem, a qualsevol govern amb els impostos del tabac. Fins que vam veure que, ostres, la pasta que m'entra per impostos no em garanteix tots els càncers de pulmó, i perdoneu que sigui tan clar, tots els càncers de pulmó que té la meva societat, el meu poble, amb la qual prohibeixo fumar.
Correcte. Clar. I aquestes... No volia anar tant cap a com es limiten o es restringeixen certes mesures per intentar aplicar hàbits de vida que millorin la salut de les persones, que hi ha marcs de convivència, és a dir, si les persones fumen a dintre dels locals, el que estan implicant és un consum indirecte del tabaco per les persones que estan a dintre.
El fumador passiu, clar, sí.
Voluntari. Sí. Llavors, quan tu estàs envaint el respecte d'una altra persona...
Correcte.
I toca àmbit sanitari, és innegable.
Sí, estem d'acord.
No n'hi ha una altra, és una qüestió de convivència. Uh-huh. I els governs dels estats han de vetllar per aquesta convivència.
Correcte,
i una convivència en salut. I si són ells els responsables de pagar-te la teva salut, doncs tindran molta cosa a dir. Uh-huh. Com menys responsables siguin, menys cosa a dir tenen, no?
Uh-huh. Sí.
En aquest punt crec que estem totalment d'acord. Llavors, potser la mirada té que ser una mirada... quan intentem aplicar aquests sistemes de prevenció,
sí,
és una mirada de generació de dades, que es puguin tractar. Ara tenim aquesta eina que està evolucionant, que és la intel·ligència artificial, comentem. Doncs aquesta eina, si som capaços de donar-li suficientes dades, serà capaç de treure resultats. La gran gràcia d'una intel·ligència artificial no és res més d'això, que pot acabar de processar moltes dades en molt poc temps, és a dir, és com si tinguessis un comitè constantment al costat avaluant aquella situació.
Val.
Com si tinguessis uh-huh moltes persones d'àmbits diferents que estan avaluant un punt. Uh-huh. Aquí està la gràcia. Llavors, podem de canviar els models de generació de dades i com utilitzem aquestes dades i no tenir-les tancades amb clau i forrall sense que puguin sortir, uh-huh, sinó utilitzar-les per millorar la vida.
Correcte.
Sí. I aquí vindrà el primer pas que alliberarà que desencadenarà, de fet, el fet del processament de les dades i l'impacte cap a les vides de les persones. Imagina poder fer un diagnòstic, com dèiem abans, en lloc de tardar una setmana, poder-lo fer en unes hores.
Exacte, sí. Sí, sí.
Es tracta d'això. Sí. I molt sovint el que faríem és, una, pensem en la despesa, però el que no pensem molt sovint és en la generació, en la producció. Si una persona s'està passejant entre diferents centres sanitaris, uh-huh, aquesta persona no està treballant i no està produint.
Correcte.
Per tant, la nostra despesa és doble.
Sí, 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 sí.
És el temps que no ha produït, ah, més el temps que ha estat rebotant d'un punt a un altre fins a aconseguir aquest diagnòstic.
Això mateix. Aquí ve el que ens deies abans, el canvi de model de la medicina.
Correcte, correcte. Llavors, estem en el que volia dir és bàsicament això, no? Que estem en un moment incipient on està apareguent la tecnologia, estem en el moment que ja hem viscut on apareixia aquelles plataformes de búsqueda, el metabúsqueda, Terra, aquelles antigues que pràcticament han desaparegut, o els principis de Yahoo. Doncs estem en aquest punt ara. Ara es popularitza i es fa arribar al món una tecnologia, però encara no ha arribat un Apple Store, que està a punt d'arribar. Uh-huh. Encara no han arribat aquests elements que seran la disrupció en l'aplicació i com podrem utilitzar tot això.
En fi, Joel, moltíssimes gràcies. Entenc que amb aquest, i perdona que torni aquest canvi de model de la medicina, entenc que pel que ens deies que fa falta un polític valent, clar.
Fa falta un polític valent, fa falta que s'acabin de... Com saps, m'agrada anar un pas per davant i el que estic fent és avisar possiblement dels camins que hem de seguir. I fa falta començar a adoptar i a veure com s'han de tractar aquestes dades i com es pot fer un canvi de model per obtenció de dades, i més en una illa com és Andorra, clar, on pot ser un dels grans valors afegits de la nostra ciutat.
Totalment d'acord. Joel López, biòleg i bioinformàtic, moltíssimes gràcies, de debò.
A vosaltres.
Una abraçada.
Com sempre, una abraçada.